Les màximes més altes del dia rondaran els 32 graus al Pla de Lleida i al Camp de Tarragona.
Notícies en xarxa.
Sant Vicenç al dia.
Bon dia. L'escriptora bizantina Isabel Prescolí ha llegit aquest migdia el manifest amb motiu del Dia de l'Alliberament LGTBI. En primera persona ha denunciat les violències LGTBI-fòbiques, visibilitzant especialment les dones lesbianes. De seguida aprofundim en el Dia de l'Alliberament. Avancem altres notícies del dia en titulars. Sant Vicenç en Comú Podem demana accelerar el desplegament de les mesures socials acordades al pacte de pressupostos amb el PSC. El Mercat de la Boqueria va homenatjar i Josep Lladonosa com una de les personalitats destacades del món de la gastronomia catalana. El llegat del cuiner estarà disponible properament a Sant Vicenç dels Horts. I ara la previsió del temps amb Esther Batalla.
A partir de mig matí dominarà el cel assolellat arreu amb el creixement d'alguns núvols d'evolució diurna al centre del dia sense més conseqüència. La temperatura més acompanya. S'espera que la màxima de la jornada sigui una miqueta més elevada que no pas ahir. I a més hi haurà aquest vent de component sud, aquesta marinada, que sobretot a zones de costa deixarà doncs, la temperatura màxima una mica més frenada. De moment, això és tot.
Us parla Sara Cabrera, és dimarts 28 de juny. Ara posem Sant Vicenç al dia. Sant Vicenç dels Horts ha manifestat aquest migdia el seu compromís cap als drets del col·lectiu LGTBI. L'escriptora Isabel Prescolí ha estat l'encarregada de llegir el manifest institucional pel Dia de l'Alliberament davant de l'Ajuntament. En primera persona, Prescolí ha incidit en la necessitat de lluitar cap a una societat lliure i ha remarcat la invisibilització i les violències que reben, especialment, les dones lesbianes.
Les dones lesbianes som discriminades doblement. Se'ns discrimina per gènere, és a dir, per mateix fet de ser dones i també per l'orientació sexual. Malauradament, alhora que se'ns discrimina com a dones, patim mostres de rebuig i fins i tot violència física per desitjar i estimar a una dona. No en podem abaixar la guàrdia i hem d'estar amatents per fer valdre els drets aconseguits.
L'escriptora bizantina també ha fet un repàs pel que encara avui suposa ser LGTBI.
El dret a caminar pel carrer sense por, sense rebre insults ni patir agressions per ser qui som o per anar agafat de la mà de la nostra parella. El dret que el nostre lloc de treball sigui un espai segur, sense que la nostra orientació sexual sigui motiu de discriminació. El dret a expressar-nos i mostrar-nos tal com som en l'àmbit familiar, educatiu o en els espais d'oci. El dret al reconeixement de la nostra identitat de gènere i de la diversitat familiar per part de les institucions, aquests drets, tots sent drets humans, no són drets que hagin vingut donats per a totes les persones. Els col·lectius LGTBI+, han hagut de lluitar durant dècades per aconseguir-los.
Això ha estat fa una estona davant l'Ajuntament, però els actes amb motiu de l'alliberament LGTBI continuaran a Sant Vicenç dels Horts uns dies més. Demà es projectarà la pel·lícula La deseducación de Cameron Post a la biblioteca a les 7. Sant Vicenç en Comú Podem demana accelerar el desplegament de les mesures socials acordades al pacte de pressupostos amb el PSC. En una entrevista a la televisió local, Jordi Gil acusa el govern municipal de fer servir algunes de les mesures acordades de manera electoralista.
Totes les polítiques que anaven acompanyades de recursos econòmics encara no s'han desplegat. I això també ho hem de dir. Vam tenir una reunió amb el PSC on els demanàvem concreció en el desplegament d'aquestes polítiques. Entenien que havien de ser prioritàries per poder desplegar. I, per tant, que no podíem esperar a que ells poguessin fer una lectura electoralista, com sembla que estan fent, perquè, per exemple, va incorporar el bo cultural també un bo de 400 euros als joves per poder gastar amb entitats bizantines o amb comerç bizantí. I resulta que ara veiem que és el PSC qui ho col·loca en la seva revista municipal com si fos una proposta proposta seva, una proposta que nosaltres vam incorporar en els pressupostos i que no només vam incorporar nosaltres, sinó que a sobre encara no s'ha desplegat. Per tant, nosaltres el que sí que demanem en aquest cas al govern és prestesa i celeritat per poder desplegar aquestes polítiques que ja tenen la partida econòmica assignada.
En clau electoral, Gil confirma que revalidarà l'aliança entre Podem i Sant Vicenç en Comú. L'actual portaveu deixa oberta la porta a repetir com a cap de llista, però assegura que ho haurà de decidir la formació.
Estem parlant amb diferents persones, referents del municipi, per veure quina seria la millor fórmula per poder rellençar a la persona que fos. Si sóc jo, seré jo, si no podria ser alguna altra de les persones que estan a la nostra organització. Per tant, estem en aquest moment de repensar. El que sí que ara tenim més o menys clar és que tornarem a fer una coalició electoral com la que teníem fins ara, que ens tornarem a presentar com a En Comú Podem. Per tant, també agrair aquí l'esforç de les dues organitzacions, tant de Catalunya en Comú com de Podem, per poder arribar a aquest acord. Segurament el mes de juny ja ho farem públic.
La televisió local ha fet aquestes últimes setmanes entrevistes amb els portaveus de tots els grups municipals. De moment es poden veure les entrevistes amb Maite Aymerich, Miguel Comino i Jordi Gil, i pròximament amb Antolín Jiménez, portaveu de Ciutadans, al canal de YouTube de la tele local. El Mercat de la Boqueria va homenatjar ahir Josep Lladonosa com una de les personalitats destacades del món de la gastronomia catalana al cicle Consell de Savis. L'homenatge va ser a l'espai de cuina de l'històric Mercat barceloní i va comptar amb la presència de l'alcalde i de la regidora de promoció de la ciutat, Paqui Capellades. Durant l'homenatge, Miguel Comino va agrair el llegat que el cuiner lleidatà ha lliurat a Sant Vicenç dels Horts i que, segons Miguel Comino, ben aviat es podrà visitar el centre d'interpretació Josep Lladonosa, al centre cívic i cultural Virgínia Amposta.
Esperem que d'aquí poc ens puguem acompanyar en el nou centre d'interpretació de la cuina catalana Josep Lladonosa. Un espai pensat per a tots els públics i perquè tota la ciutadania conegui de primera mà què és la cuina catalana. Lladonosa ha llegat a Sant Vicenç del Sol tot el que ha acumulat durant una vida dedicada a la gastronomia. Més de 1.000 llibres i molts altres elements que ja formen part del nostre arxiu.
Lladonosa es mostrava agraït ahir amb la presència de les autoritats vicentines i amb la feina per tirar endavant el centre d'interpretació.
Vull donar les gràcies a l'alcalde. No pensava que vindria, perquè hi tenen tanta feina que no vindrà. Però us agraeixo molt amb ella, a la regidora de la ciutat de Sant Vicenç dels Horts, al tècnic de l'Ajuntament, el Jaume Giliana, tots persones que estan treballant força perquè l'espai Lladonosa sigui una realitat aviat a dins de Sant Vicenç dels Horts.
La Boqueria ha destacat la forta vinculació del cuiner amb el mercat i la cuina catalana i han posat de valor que durant molts anys va ser el propietari del restaurant 4 Barres, situat a menys de 100 metres de l'històric mercat.
Sant Vicenç del dia.
Doncs fins aquí l'informatiu d'avui dimarts. Demà a partir de la una tornem a posar a Sant Vicenç al dia. Ara us deixem amb l'entrevista mensual amb l'alcalde Miguel Comino a càrrec de la nostra companya Eva García. Fins demà. Ràdio Sant Vicenç.
L'alcalde respon.
Hola, us donem la benvinguda a l'entrevista mensual. L'alcalde respon. Ens acompanya l'alcalde de Sant Vicenç dels Horts, Miguel Comino. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
El control tècnic Luis Vela, us parla Eva García. I avui és el dia de l'alliberament i l'orgull LGTBI. Sant Vicenç dels Horts ha estrenat en aquest mandat una regidoria dedicada explícitament a les polítiques LGTBI. També s'ha posat en marxa el SAI l'Afirmativa, el Servei d'Atenció Integral LGTBI. Alcalde, quin balanç fa d'aquests 3 anys amb aquestes polítiques focalitzades en el col·lectiu? I quins són els pròxims projectes previstos?
Bé, nosaltres el balanç que fem de moment és força positiu. És evident que el primer que vam fer, no?, quan vam fer el nou Cartipàs, quan vam arribar al govern, va ser crear aquesta regidoria. Hi havia un programa LGTBI, no vol dir que a Sant Vicenç no s'hagin fet mai polítiques relacionades amb el col·lectiu LGTBI. Evidentment fa anys que es treballa. Nosaltres vam voler donar visibilitat al col·lectiu creant aquesta regidoria i posant el nom, no?, LGTBI a la regidoria, una regidoria que es va dotar de contingut, es va dotar també d'una partida econòmica i que el que pretenia bàsicament era donar a conèixer la realitat del col·lectiu LGTBI i donar eines al col·lectiu, no? I és en aquest sentit que vam desenvolupar aquest SAI que comentaves, que jo crec que és un bon pas endavant, que en alguns municipis ja estaven instal·lats, en pocs municipis, però en alguns municipis ja estaven instal·lats i nosaltres volíem, doncs, pujar-nos, no?, en aquest carro de serveis al col·lectiu, un SAI que el que fa bàsicament és assessorar a la gent que vol, diguem, no?, que s'apropa, que truca, que té presencialitat física per poder donar aquest assessorament i que fa tasques també de sensibilització. Jo crec que és el més important, estan fent tasques de sensibilització, tallers en els instituts, per exemple, no?, que jo crec que ens han d'ajudar, diguem, a donar a conèixer una realitat que és evident i que demostra, diguem, amb aquest servei, amb aquesta posada en marxa del servei, amb aquesta visibilitat que políticament volem donar al col·lectiu, demostra el compromís, no?, de l'Ajuntament, d'aquest govern municipal amb el col·lectiu i amb els seus drets.
I més enllà d'aquesta posada en marxa, que en la creació del SAI, la tasca que ve desenvolupant, quins són els pròxims projectes previstos? Hi ha alguna actuació més sobre la taula pròximament?
Bueno, jo crec que el més important és consolidar els projectes que es posen en marxa. Com dic, és un projecte que neix de zero, que l'hem iniciat i que l'estem consolidant, i per tant jo crec que el més important és, doncs, que aquest servei que hem posat en marxa es consolidi en el catàleg de serveis que l'Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts ofereix a la seva ciutadania, diguem, no? I el SAI, doncs, està també ajudant, no?, a la regidoria en totes les diades, no?, assenyalades, aquestes dates assenyalades, com és la d'avui, el 28 de juny, el dia de l'alliberament LGTBI, no?, allò que sempre havíem dit, el dia de l'orgull, doncs donar a conèixer, donar suport, no?, i de fet, doncs, treballar en aquest sentit, no?, en totes aquestes dades assenyalades i en el dia a dia amb aquesta sensibilització i amb aquest donar a conèixer la realitat del col·lectiu i de la reivindicació, no?, per la plena igualtat de drets amb la resta de ciutadans i ciutadanes del país.
Doncs avui és el dia gros, ja ho venim explicant, però hi ha més activitats previstes en els pròxims dies per commemorar aquesta data. Canviem de tema perquè en els últims dies hi ha hagut algunes avaries a la xarxa d'aigua, al carrer Cadis, al carrer Verdaguer, al carrer Logronyo, a Sant Vicenç hi ha encara canonades antigues de fibrociment que s'esquerden.
La majoria. Sí, sí.
I quina previsió hi ha per substituir les canonades que encara queden d'aquest tipus, que en són moltes?
Són moltes i fa que, especialment a l'estiu, quan les temperatures són elevades, doncs hi hagi aquest tipus d'avaries, que el primer que fem sempre és demanar disculpes a la ciutadania quan es produeix una avaria d'aquest tipus. La responsabilitat, diguem, és com a mínim compartida, no? Perquè és evident que el municipi necessita d'inversions. Nosaltres diem que aquest any, aquest mandat és el mandat de les inversions, és perquè Sant Vicenç dels Horts necessita moltes inversions, no? I una part de les inversions que necessites són les coses que no es veuen i que s'estan treballant, no? I de fet tenim un pla d'inversions conjuntament amb la companyia d'aigües, que és qui ha d'executar aquest pla d'inversions amb uns pressupostos, diguem, compartits. Una part dels diners que necessita el pla d'inversió els aporta l'Ajuntament dels seus pressupostos i una altra part les aporta la companyia d'aigües, no? Per exemple, el carrer Cadis, que és un clàssic, l'any passat també per aquestes dates aproximadament vam tenir una avaria semblant en un altre punt de la mateixa canonada. Doncs hi ha la previsió de amb aquest pla d'inversions que jo no recordo de memòria el pla d'inversions, perquè si m'has de preguntar altres inversions no les tinc memoritzades, però sí que tinc molt present la del carrer Cadis precisament per això, no? Perquè és un carrer molt recurrent amb avaries, doncs cada any amb avaries, i sí que tenim clar que abans que acabi aquest any en principi s'ha de renovar tota la canonada principal, que a més és una canonada que abasteix a bona part del barri de Sant Josep i que l'altre dia va fer que unes 300 persones abonades doncs quedessin sense servei durant tota la nit, diguem, no? La companyia d'aigua va estar treballant, a les 3 i mitja de la matinada va acabar de resoldre el tema, perquè és un tema cabdal, prioritari, per tant, si s'ha de treballar de matinada, doncs es treballa de matinada, i a les 3 i mitja de la matinada va quedar resolta, no? I l'endemà ens vam trobar amb una avaria semblant al carrer Mossèn Jacint Verdaguer, cantonada amb el carrer Indústria, i a més vam veure també que hi havia una petita fuita, una mica menys greu, al carrer Logroño, així que, bueno, anem reparant tot el que es va variant, i el que necessitem doncs és no només reparar, que evidentment també, sinó fer una inversió important, una nova inversió que permeti primer treure el fibrociment, no? que encara és predominant a la xarxa de les canonades del servei públic de l'aigua en el nostre municipi. Per tant, hem d'anar canviant aquest material, i a més doncs han de permetre tenir una xarxa doncs més moderna i que permeti doncs que cada any no tinguem que aquest patiment constant, perquè a més quan fan la companyia fa la reparació i tornen a obrir l'aigua, ho fan amb molta cura, amb molta precaució, obrint molt a poc el pas de l'aigua, perquè a vegades passa que com que l'aigua a Sant Vicenç a més té molta pressió, l'aigua en el nostre municipi, doncs si obren amb normalitat la canonada de nou, aquesta pressió fa que s'acostumen a fer que tornin a haver-hi altres avaries en altres punts de la mateixa canonada. Per tant, és un tema complex que anem afrontant, diguem, i que requerirà de primer una mica de paciència per part de la ciutadania, perquè la xarxa està com està per la manca de manteniment que hi ha hagut històricament sobre aquesta xarxa d'aigua, i requerirà una inversió important per poder posar al dia la nostra xarxa, no?
I quines són les zones d'actuació prioritària, deia, abans que acabi l'any? Sí. Recanvi de la canonada, no sé si entès bé, de la canonada principal de tot el carrer Cádiz.
Sí, aquesta és prioritària, perquè a més és una canonada que s'espatlla cada any en diferents punts hi ha fuites, i aquesta per tant és prioritària, i si va tot com ha d'anar, diguem, no? I va tot bé, que jo entenc que serà així, doncs abans de final d'aquest any tindrem aquesta renovació completa d'aquella xarxa.
I altres zones d'actuació prioritària previstes?
Dic, no tinc ara mateix en ment el pla d'inversions sencer, però vull dir, hi ha un calendari, hi ha unes inversions previstes, i més enllà d'anar reparant, doncs insisteixo, cal fer inversió per reposar tota la xarxa de les canonades a l'aigua, que és un bé fonamental i que de tant en tant, doncs, per aquesta manca de manteniment històric que hem tingut en el municipi, doncs de tant en tant falla.
Parlem ara de transports, perquè ja es poden fer servir a Sant Vicenç els títols socials pel transport metropolità. A més, pròximament es rebaixarà l'accés a la Terrosa als 60 anys. Només queda per integrar a la tarifa metropolitana la T16, que ara només es pot fer servir a la zona tarifària on està empadronada la persona titular de la targeta. En el cas de Sant Vicenç és la zona 2B, però falta que es pugui fer servir a tota la zona metropolitana, les corones 1 i 2, per entendre's. Al ple de la setmana passada, l'alcalde va dir que la T16 s'integrarà abans de final d'any. Com va, i va deixar anar el missatge, com va anar?
Bé, com va el procés? Crec que no és el primer cop que ho diem, no? L'arribada del tribut metropolità, que ha estat força polèmic, sobretot per la manca d'informació que va tenir la ciutadania quan va arribar el primer tribut, i pel tipus de càlcul que es va fer el primer any. Després vam treballar, com bé sabeu, per que el càlcul fos una mica diferent, i de fet la immensa majoria de ciutadans i ciutadanes de Sant Vicenç paguen un tribut molt semblant a la de la resta de pobles de la primera corona, diguem, de l'àrea metropolitana. Per tant, diguem que la crisi generada amb el tribut metropolità s'ha arreglat bastant, diguem, no? Hi ha la immensa majoria de ciutadans i ciutadanes de Sant Vicenç paguen un tribut normal, per entendre's, igual que paguen els veïns i veïnes de l'Hospitalet, de Cornellà, d'Esplugues, de Sant Feliu, de tants i tants municipis, per tenir aquest tipus de serveis que estan arribant, no? El que era difícil d'aconseguir és que des de perdó, des del primer any de pagar el tribut, Sant Vicenç tingués els mateixos serveis que ja tenien els municipis que porten 15-20 anys pagant el tribut, diguem, no? Això era impossible d'aconseguir. Jo crec que va faltar pedagogia per part de totes les administracions, eh? Potser també de l'Ajuntament, de l'Àrea Metropolitana, va faltar una mica de pedagogia a l'hora d'explicar, no, els motius. Dit això, vam dir que el primer any d'implantació del tribut metropolità arribava la integració tarifària, no? I de fet així va ser, des de fa ja 3 anys la T10, diguem, que aleshores era la targeta més venuda, no? Doncs ens integràvem, no? Nosaltres que vivim a la segona corona, ens integràvem amb el preu de la primera corona i per tant pagàvem ja el mateix que per anar a Barcelona, diguem, que per anar a la cooperativa, cosa que abans de l'arribada del tribut metropolità això no passava. Ara tenim el preu ja integrat i vam dir aniran arribant millores de diferents tipus, no? Estan arribant, de fet s'estan instal·lant marquesines noves, això ja està passant, ja algunes marquesines ja estan instal·lades, ens queden ara abans de final d'any que són, si no m'equivoco, 5 o 6 marquesines noves que s'instal·laran, marquesines doncs també amb la tecnologia, diguem, adequada, i estan arribant els títols socials, no? No tots arriben de cop, sinó que es van desenvolupant a mesura que l'àrea metropolitana també arriba als acords econòmics amb la Generalitat de Catalunya, perquè és evident que cada títol social que es guanya suposa una inversió econòmica important que ni de bon tros queda coberta amb el tribut metropolità, sinó és bastant més els diners que Sant Vicenç rep, diguem, amb serveis que no pas els diners que Sant Vicenç dona en forma del tribut. I ara el que hem aconseguit ja per fi és la integració de la T-Rosa, la targeta per jubilats, jubilades, pensionistes i de més, i el que hem fet ara, va passar pel ple de la setmana passada, és l'ampliació que l'Ajuntament motu proprio, diguem, fa d'aquesta targeta rosa. L'àrea metropolitana fa una targeta rosa a partir dels 65 anys i l'Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts arriba, fa un conveni de col·laboració amb l'àrea metropolitana per aportar uns diners que permetin que la ciutadania de Sant Vicenç dels Horts es pugui beneficiar de la targeta rosa a partir dels 60, no dels 65 com la resta de municipis de l'àrea metropolitana, sinó que l'Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts aporta uns diners en forma d'aquest conveni perquè la ciutadania a partir dels 60 anys pugui acollir-se. I dic, la targeta, la T16, que és l'altre gran títol social, diguem, que s'està esperant perquè hi ha molta gent jove que ha d'anar a Barcelona, per exemple, que va a altres municipis que va a Correllà, que va a l'Hospitalet, i es vol bellugar amb la T16 i encara no pot perquè Barcelona, Hospitalet, Esplugues, Correllà, estan en una altra zona, no? Són zona 1, nosaltres som zona 2, i com bé dius, la T16 només serveix per bellugar-te amb la teva pròpia zona. Aquest salt de la frontera de zona, doncs el càlcul que s'està fent des de l'àrea metropolitana, les negociacions que s'estan duent a terme amb la Generalitat de Catalunya, és que abans de final d'any sigui una realitat. Per això això és el que vaig dir en el ple i ratifico el tema. No estic en condicions de donar una data concreta perquè s'està treballant i el que és evident és que de seguida que es pugui doncs es portarà a terme i informarem doncs a la ciutadania a mesura que es vagin avançant aquestes negociacions.
I depèn d'una negociació entre àrea metropolitana i Ajuntament, vull dir, caldrà que l'Ajuntament faci alguna aportació econòmica com fa ara per rebaixar l'accés a la T-Rosa a partir dels 60?
No, perquè la T-16 ja preveu, no?, que siguin els menors d'aquesta edat els que puguin acollir-se i per tant no caldrà fer una ampliació de persones que puguin entrar, no? Aquí el que és important és que l'autoritat del transport metropolità, la Generalitat de Catalunya i l'àrea metropolitana puguin signar aquest conveni amb les aportacions econòmiques de cada un d'aquestes administracions que pugui fer realitat aquesta entrada en vigor de la T16 als municipis de la segona corona.
D'acord, doncs ho anirem seguint. L'Ajuntament comprarà 6 habitatges al carrer Barcelona, segons es va explicar al ple, que es va aprovar la modificació de crèdit per fer-ho possible. Tots els pisos són al mateix edifici. Es destinaran tots a habitatge social d'emergència o es preveu també lloguer social?
Per entendre's, estem parlant d'un bloc de pisos que va quedar sense acabar en el seu dia, que va ser ocupat per 6 famílies vicentines i han passat molts anys i per allà han passat moltes coses, diguem, no? En aquell municipi, en aquell bloc de pisos no queda ningú dels primers ocupants d'aquell bloc, i el que hi ha hagut diversos moments on la propietat ha fet intents de recuperar aquell bloc de pisos per posar-lo a la venda, per intentar resoldre un problema que té la propietat des del mateix moment que es va construir aquell bloc de pisos, que és que mai han pogut arribar a posar-ho en venda, diguem, no? Es va quedar sense...
De qui és aquest bloc?
És d'un fons d'inversions que està a Madrid, que és qui va comprar el paquet, diguem, de diferents blocs de pisos on estava aquest bloc de pisos. I nosaltres, com a Ajuntament, hem parlat moltes vegades amb aquest fons d'inversió, que sempre s'han mostrat bastant propers a la possibilitat que l'Ajuntament pugui ser el comprador d'aquest bloc de pisos, i és amb això amb el que estem treballant. Ara mateix hi ha tres famílies vivint allà, i nosaltres el que hem arribat a l'acord és que aquestes famílies, diguem, seran reubicades novament en aquests blocs de pisos. Són famílies amb unes situacions determinades que no, potser no cal ara tampoc entrar en el detall, i el que farem és, quan s'hagin de fer unes obres, perquè nosaltres comprarem aquests pisos, si va tot bé, diguem, no? De moment el primer que hem fet és generar una partida per poder dotar. Ara anirem a la Diputació de Barcelona a demanar un préstec amb unes condicions molt bones, diguem, no? No, no és un préstec bancari a l'uso, sinó que són préstecs que la Diputació de Barcelona deixa diners a crèdit pràcticament zero. Per tant, és un avançament d'una bestreta, pràcticament, que la Diputació de Barcelona ens fa, i que ens permetrà comprar aquest bloc de pisos i destinar-ho, doncs, primer, deia, el comprem després de fer unes obres que les farà la propietat. La propietat té el compromís de fer una remodelació completa dels pisos, per tant, interiors, exteriors, i deixar-los com a nous de nou, perquè, com dic, han passat molts anys, han passat moltes famílies, i no, diguem que no tothom ha fet un bon ús d'aquests pisos, i per tant s'ha de fer una nova inversió per deixar-los correctament. Aquesta inversió la farà la propietat, després nosaltres comprarem aquests pisos a la propietat. Mentre duren les obres, les tres famílies que ja hi viuen, l'Ajuntament té ja el lloc on aniran a viure, amb el compromís que després tornaran en aquests blocs de pisos, i els altres tres habitatges que queden disponibles, el que farà l'Ajuntament és posar-los a la bossa municipal d'habitatge. Per tant, habitatge públic, habitatge propietat de l'Ajuntament, que ha de servir també per posar-lo al servei de la ciutadania de Sant Vicenç dels Horts, especialment de la gent que té més complicat l'accés a l'habitatge.
Fa uns dies l'alcalde va fer una entrevista a la tele local, allà deia que Sant Vicenç dels Horts pot créixer lleugerament, defensava un creixement de fins a 30.000 habitants, i deia que això facilitaria comptar amb recursos d'altres administracions. Amb quin tipus de recursos? A què podria tenir dret un Sant Vicenç de 30.000 habitants que no en tingui amb un Sant Vicenç de 28.000?
Bueno, hi ha moltes ajudes, projectes d'inversions de diferents institucions supramunicipals que la manera de mesurar els diners que et corresponen, o si tens dret o no a accedir-hi, té a veure amb la població que té el municipi. Va a pes, per entendre'ns, no? I nosaltres estem jugant amb una lliga de segona, si em permets la comparació, quan podríem estar amb escassament 2.000 habitants més, podríem jugar amb una lliga diferent, diguem, no? Que en quant a recursos, en quant a inversions, ens permetria afrontar el futur d'una altra manera i comptar més recursos. Per tant, jo crec que quan diem Sant Vicenç pot créixer. Sant Vicenç té un creixement il·limitat pel davant? No. Nosaltres no estem dient això. Nosaltres som ben conscients que Sant Vicenç, ho hem dit moltes vegades, són 9,14 quilòmetres quadrats encabits entre dues rieres, un riu i una muntanya, per entendre'ns. Vull dir que Sant Vicenç està bastant fet, no hi ha grans espais de creixement, i per tant no i nosaltres mantenim el compromís amb el parc agrari, amb el sòl agrícola, i per tant, tenint en compte que no tocarem espai agrícola, no tocarem espai agrari, respectem el parc agrari, no només el respectem, sinó que tenim un compromís explícit amb el parc agrari, doncs els espais de creixement que tenim són molt limitats. Per això busquem espais com ara aquell famós del carrer Lucena, aquell terreny d'equipament també al camí de la Font de Sant Josep, que ens permeten, perquè la llei ho permet, no?, transformar sòl d'equipament en habitatge públic de lloguer dotacional. Per tant, estem intentant trobar aquests espais. Ara hem trobat un altre espai de transformació que crec que és interessant, que és una petita pastilla, menys d'una hectàrea i mitja, per entendre'ns, davant de l'ambulatori vell, allà davant del barri de Vilavella, diguem, a l'altra banda de la carretera de Sant Boi, una petita pastilla, com dic, d'una hectàrea i mitja, que ara mateix està catalogada com a clau 9, que urbanísticament són serveis de carreteres. Per tant, allà no és parc agrari, allà no hi ha activitat agrícola, allà el que hi ha és un espai brut, desendreçat, amb una maquinàries d'obres i de més, i que formalment allà només es poden posar activitats relacionades amb la carretera. Per tant, una benzinera, algun tipus d'activitat d'aquest tipus. Nosaltres pensem que, com que el planejament preveu que per allà darrere passa una variant, tot el que queda dins de la variant, entre la variant i la resta del municipi, doncs pot tenir un tracte bastant semblant a un tractament urbà sense gaire matisos, no? I és amb això amb el que estem treballant. Allà hi ha una hectàrea i mitja que es pot desenvolupar, que pot donar com a resultat aproximadament un centenar d'habitatges, no gaire més, diguem, 100-110 habitatges poden arribar a sortir allà, a més d'unes zones d'equipaments que són ben necessàries pel futur de la nostra ciutat. Hem de pensar també com desenvoluparem el municipi, no pensant només en el present, sinó també en el futur, i allà generar espais d'equipament serà important pensant en el futur. I hem de pensar també que del centenar d'habitatges que allà hi surtin, la meitat seran d'habitatges protegits. Per tant, anem buscant espais, anem desenvolupant. Jo crec que Sant Vicenç es pot permetre un creixement tranquil, pausat, reflexionat i amb seny, i això també donarà oportunitats no només a la gent que ens està demanant habitatge, perquè Sant Vicenç és un municipi que és demanat per la gent per viure, no només per la gent de Sant Vicenç, també la gent de fora de Sant Vicenç que vol venir a Sant Vicenç a viure. És un municipi amb projecció, és un municipi amb futur, és un municipi que la gent se'l demana per venir a viure, i també hem de generar oportunitats per la gent jove. Vull dir, hem d'intentar que la gent jove de Sant Vicenç dels Horts no marxi de Sant Vicenç dels Horts. No perdem talent, no perdem gent jove. Intentem que la gent jove de Sant Vicenç dels Horts pugui desenvolupar els seus projectes de vida en el nostre municipi. És això el que estem fent i és això en el que estem treballant.
Aquest projecte, les propostes sobre l'anomenada clau 9, el front fluvial sud, es van presentar en un acte públic, sí. Es van posar sobre la taula diferents propostes.
Un acte multitudinari, va demostrar que la gent té ganes també de parlar d'habitatge a Sant Vicenç dels Horts, que fa molts anys que no es fa.
Pròximament tenen previst fer alguna activitat també informativa amb els veïns de la zona, no?
Sí, avui mateix, aquest vespre, ens veurem amb el veïnat de la zona, diguem, que cau just al davant, no?, on està el tram de carrer entre el Pas del Llop, els pisos que hi ha al carrer del Riu, tot aquell, allà on es posa el mercat dels dijous, per entendre'ns, tota aquella zona. Doncs aquest vespre ens veiem amb ells, estan citats amb una reunió per explicar-los aquest projecte, que és un projecte, diguem, que encara està per desenvolupar, encara està per escriure's. El projecte estem treballant amb un document que ha de servir per fer una aprovació inicial. Per tant, estem iniciant els passos de desenvolupament d'aquella pastilla, però entenem que aquell veïnat d'aquella zona és un veïnat afectat directament, perquè, per una banda, veure créixer, si tot es desenvolupa, tal com a mi m'agradaria que es desenvolupés, diguem, veure'n créixer a l'altra banda de la carretera uns quants habitatges, i per tant tindran visualment, diguem, tindran un cert impacte, no serà gran cosa, diguem, però hi haurà un cert impacte visual com a mínim. I a més, el que també volem explicar-los és que nosaltres veiem una oportunitat també en aquest desenvolupament d'aquest projecte, veiem l'oportunitat de resoldre un problema que tenen des de fa més de 20 anys, que és la ubicació del mercat dels dijous, que provisionalment es va posar en lateral de la carretera de Sant Boi fa més de 20 anys, de manera provisional, una provisionalitat d'aquestes que s'allarguen en el temps, i que nosaltres pensem que el desenvolupament de la pastilla aquella coneguda com la clau 9 doncs en l'espai on queda, que queda reservat per equipaments, que ara parlo de memòria, però crec que és en torn a 2.000 metres quadrats de sòl d'equipament, doncs nosaltres fem la proposta que aquell sòl d'equipaments pugui servir per estacionament pur i dur, simplement un espai, una explanada, un solar per poder deixar els cotxes de la zona, del veïnat d'allà, de la zona que, de la gent que pugui anar a comprar a Vilavella, no? I per tant un espai, una bossa d'estacionament que sortiria a la porta del barri de Vilavella.
En superfície.
A superfície, tal qual, un solar, per entendre'ns, eh? Que l'espai d'equipaments que ha d'aparèixer allà, aquells 2.000 metres quadrats d'equipament, sigui un solar per desenvolupar potser d'aquí uns quants anys, d'aquí 10, 15, 20 anys, d'aquí 50 anys, no ho sé, hem de generar espais d'equipaments perquè el futur de la ciutat decideixi què s'ha de fer allà, no? I mentrestant, mentre arriba el moment del desenvolupament d'aquest espai, si és que mai arriba, doncs que sigui un espai destinat a estacionament en el dia a dia, i també doncs que el dijous pugui ser l'espai que empari el mercat dels dijous, que, com dic, fa més de 20 anys que està de manera provisional a la carretera de Sant Boi.
D'acord, mesura sobre, que hi ha sobre la taula i que el veïnat de la zona coneixerà aquest vespre. Hi ha altres mesures acordades entre PSC i Comuns al pacte de pressupostos. El portaveu dels Comuns diu també en una entrevista recent a la tele local que encara no s'han desplegat, malgrat tenir dotació econòmica. Quina